Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. En marxa arreu del país actes de commemoració i de protesta en el segon aniversari de l'1 d'octubre en un clima marcat per la sentència del judici del procés que ha d'arribar de manera imminent. També per les últimes detencions del CDR acusat de terrorisme. Institucions, entitats i partits sobiranistes fan una crida a la reivindicació pacífica d'allò votat en la consulta. Per tot plegat, el vicepresident de l'ANC, Josep Cruanyes, ha assegurat aquest matí a la xarxa que es mantingui un esperit pacífic però decidit davant l'actitud repressora de l'Estat. L'escoltem.
Cridem a la mobilització de la ciutadania d'una manera pacífica i decidida per avui rememorar aquell acte important que va ser el referèndum i també recordar doncs l'actitud de l'Estat en aquell moment que malauradament sembla que segueix sent la que manté actualment aquests dies.
Les entitats sobiranistes han convocat concentracions en poblacions com Tarragona, Vic i Sabadell, com també marxes de torxes en municipis com Tordera i Cardedeu. A les Garrigues, a les Borges Blanques, també es commemorarà l'1 d'octubre amb una concentració, una xocolatada i una taula rodona. El CDR Borges ha previst el lliurament d'un detall a la Montse Arbós per la Txell Bonet i un altre per a la població de les Borges Blanques. Anem doncs cap allí per ampliar aquesta informació. Ens ho detallen des de Ràdio Rosselló, Ferran Capdevila.
Les Borges Blanques commemorarà aquest dimarts 1 d'octubre el segon aniversari del referèndum d'autodeterminació celebrat a Catalunya amb tota una sèrie d'actes pensats per a posar en comú les perspectives individuals i col·lectives de l'independentisme i dels seus actors principals a la capital garriguenca. Així, a les 7 de la tarda hi ha convocada una concentració a l'aparcament situat davant de la placeta del Terrall per a restituir-hi en un punt encara més elevat una lona commemorativa que substituirà la reivindicativa que va ser arrencada de matinada fa uns dies per un grup de feixistes de les comarques de Barcelona que van ser detectats per la policia local borgenca i identificats pels Mossos d'Esquadra mentre retiraven símbols sobiranistes de la població. Una vegada finalitzat aquest acte, la comitiva es desplaçarà fins a la plaça de la Independència, on hi haurà coca amb xocolata per als infants i tot seguit al pavelló de l'oli per celebrar una taula rodona amb el títol I ara què?, que protagonitzaran diferents actors polítics de la ciutat de les Borges Blanques.
Gràcies, Ferran. Més qüestions, canvi de tema. El ple de l'Ajuntament de Tordera aprovarà, de fet ja ha aprovat, una moció de suport a l'ONG Open Arms i demana també a les autoritats competents que actuïn per solucionar el problema al mar Mediterrani. Més detalls des de Ràdio Tordera. Lluís Sabater, bon dia.
Bon dia. Tot i ser conscients que a nivell local poca incidència pot tenir, Tordera ha volgut donar suport al servei que fa l'ONG Open Arms i s'ha posicionat en contra de tots aquells governs i dirigents polítics que hi estan en contra o no promouen solucions. Defensava la moció el regidor d'En Comú Podem, Tordera, Salvador Giral.
Parlem de persones que es troben en una situació de risc vital i estem parlant d'una cosa tan bàsica com és el de respectar els drets humans, com ja he dit abans. Si no tenim capacitat per entendre que els drets humans han de ser els fonaments bàsics dels nostres estats i dels nostres pobles, potser que ens ho fem mirar com a societat.
Entre els partits polítics destacaven la gravetat de la situació que es viu a la Mediterrània avui en dia i apel·laven a la necessitat que la Unió Europea ajudi a solucionar les migracions. La moció es va aprovar amb 15 vots a favor i 2 abstencions.
Gràcies, Lluís. Des de Ràdio Tordera, doncs, amb aquesta informació tanquem aquest butlletí de notícies en xarxa. Ens actualitzem properament. Gràcies per la seva atenció.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El Far, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres a Ràdio L'Escala.
Navega amb nosaltres.
Torna-lo a tocar, Sant, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? 11 i 6 minuts, dia primer d'aquest mes que acabem d'estrenar d'octubre, i això és el magazín El Més Calent a l'Aigüera. I com cada matí, sempre conjuntament, tot això ho fem amb la Cristina Cantal.
Bon dia, cada costa. Molt bon dia.
Bon dia, Cristina, hem canviat de mes. No sé si has notat alguna cosa en tu mateixa.
Som octubre, no? Estem a octubre.
No ha passat res.
No. Especial. Les temperatures de moment segueixen igual que ahir. Sí. Potser notarem més el canvi demà, no? Encara avui estem a l'entradeta, tot just de l'octubre.
Exacte. Doncs avui, dimarts, dia 1, què passava avui, si ens anem a l'any 2017?
Doncs un dia important, podríem dir, no? Un dia molt, molt important. Sí. I
era diumenge.
De moltes emocions, també?
Sí. Moltes emocions, amb moltes en gent dels... això que dius, il·lusionada per anar a votar a altres llocs amb tensió, i que va passar una jornada que va passar de tot i que ha deixat tota una mena de seqüeles, de com se'n diuen, efectes secundaris de tot el que va passar aquell 1 d'octubre de l'any 2017, que m'imagino que avui es recordarà i avui en parlarà, perquè serà una dada que sempre estarà en el record. I sempre l'1 d'octubre, ja, mitjans de comunicació sempre tindran un moment per parlar de tot el que va passar tal dia com avui de l'any 2017 i les conseqüències que malauradament les conseqüències que ha portat. Total, per anar a posar un tros de paper dintre una papereta.
Democràcia,
sí.
No?
Jo penso això, els altres llocs ho entenen, que sigui, que no es pugui fer aquestes coses als altres països. Mare de Déu, senyor. Però, en fi. Molt bé, doncs comencem el que és el més calent a l'Aigüera. És raro que ara ja no dic ni Matins en Xarxa. Abans, com que era Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, vaig passar una temporada sempre dient la paraula Matins en Xarxa.
Això passa quan et canvien el nom del programa, tens un problema, després et costa readaptar-se.
Sí, senyor. Molt bé, doncs anem a veure com estan les temperatures en aquest moment. Cristina, si ara estiguessis a Rany de Mar,
a la platja,
allà tocant l'aigua, sobretot a la zona a tocar el port, diríem allà a la zona dels Riells, la temperatura és de 20,4 graus.
Molt bé, una temperatura agradable.
I en canvi, si allò que dius, me'n vaig a passejar, m'agrada doncs estar més cap a terra endins, si passegessis o caminessis per la zona de la Closa del Llop, la temperatura seria de 20 graus amb 1. És que és una diferència d'un grau entre una banda i l'altra.
No, de 0,3. Molt, molt pròxims.
A veure.
20,4, arran de mar.
Això, 20,4, exacte, esclar.
20,1, com dius tu, terra endins.
Sí, correcte.
De
correcte.
Moment, la temperatura 20,
no,
segueix...
21,1. 21,
ah, 21, va, així sí.
Més o menys, quasi, s'acosta un grau. Bé, doncs aquestes són els valors de les dues estacions de referència en quant al temps, les primeres que anem a... primer que anem a visitar, i a partir d'aquí el bloc d'en Sergi Corral, que avui està d'aniversari.
Està d'aniversari, són 9 anys de l'existència d'aquest bloc que ens diu diàriament quin temps farà l'Escala. Bé, nosaltres el consultem diàriament per estar ben informats.
Sí, és el nostre bloc de referència, sempre en el Més Calent a l'Aigüera, i també doncs, a partir d'aquest bloc es posa, se li posa veu dintre l'informatiu de la una. I per cert, Sergi Corral, si no m'escoltes ara, segurament ja m'escoltaràs a través de la carta. Canvia el bloc. Mira que li dic cada vegada, és que no ha tret res, no ha canviat res des de que va començar. Tal com el veus ara, estava quasi tal com el veus fa 9 anys. No ha canviat res.
És un nostàlgic.
Fixa't que té una foto aquí, la fotografia de la setmana, que és de l'any 2015. I després té aquí les cançons del temps, que la vaig dir, home, tant, tant posen alguna de més, perquè aquesta, la cançó, la primera que, és, que surten aquí, Over the Rainbow, ja fa... Bueno, ja fa anys que, Sergi, ara seria un moment... Bueno, si no vols ara, espera l'any que ve, que em farà 10.
Farà 10, no? Després, sí, després fas la renovació. Però bé, tot i així, cada dia doncs, ens aporta aquest dia, coneixement sobre el temps aquí a l'Escala, que realment ens va molt i molt bé doncs, per poder estar ben informats, i des d'aquí doncs, felicitar la tasca que fa, Sergi.
Exacte, aquesta tasca dia rere dia, perquè això no té aturador, i inclús hasta com se'n va de vacances, que ell sol anar moltes vegades a la terra del seu pare, allà a la Rioja, des d'allà...
Ell, fa el temps de l'Escala.
El temps de l'Escala, amb tots els mapes i tot el que consulta. I bé, doncs és una eina que ens va venir molt bé, perquè, és clar, pensa que abans el nostre punt de referència, l'estació meteorològica de referència, era la de l'Estartit. Nosaltres dèiem el temps de l'Estartit que feia en Pasqual.
Sí.
Doncs Josep Pasqual, doncs, era el nostre temps de referència, perquè més o menys de l'Estartit aquí...
Queda pròxim.
Queda pròxim i tot això, i sempre era les previsions sempre els havien fet de Josep Pasqual, fins que en Sergi va crear aquest bloc i també tenir la temperatura de casa teva. Ostres, dius, carai, que bé, no?
No està bé, perquè si ja varia de la clota a la closa del llop, imagina't si anem a mirar l'Estartit i tenim el Montgrí al mig, que això tantíssimes vegades,
Exacte, però fins ara, és clar, era el que ens quedava més a la vora, perquè si anem a les grans pàgines, a les pàgines que parlen del Meteosat, tots els meteos que hi han, clar, te fan res, és que ni referències moltes vegades, moltes vegades no expliquen res, només surten temperatures, i a vegades si és una previsió és molt general, saps? De Girona, de Catalunya, o de la costa... I clar, vull dir, no és allò tan detallat com ens porten, Sergi.
Com ens explicava en Sergi, que això va per quadrícules,
Sí.
És la quadrícula, més precís és, i aquest és el cas. I per això doncs, tenim ben bé la realitat del temps aquí a casa nostra.
Aquí ja no és una quadrícula, aquí ja és un botonet petit, aquí que ho fa en Sergi.
Molt bé, doncs què anem a veure, no?
Vinga, què ens explica en Sergi, què ens diu de titular i quina la previsió d'avui?
Doncs, mira, hem de dir que hi ha canvi de temps a última hora amb alguns ruixats i dimecres amb tramuntana moderada. Aquest és el breu resum, però ara us especifiquem una mica més. Aquest dimarts 1 d'octubre de 2019 tindrem unes temperatures màximes d'entre 23 i 25 graus i unes mínimes d'entre 15 i 17. Pel que fa a l'estat del cel, serà des de la matinada i fins al migdia, només amb alguns núvols prims. A la tarda ja apareixeran nuvolades que de cara al vespre doncs, es faran més compactes i gruixudes. Entre vespre i nit doncs, es pot escapar alguna gotellada o ruixat. Pel que fa al vent, garbí fluix de força 2-3 entre la matinada i la tarda. El vespre calmarà i no serà fins l'última hora de la nit quan entri tramuntaneta de força 3-5. Pel que fa a l'estat del mar, arrissada tot el dia, marejola a la nit, però bé, encara es mantenen aquests 20,3 graus, per tant, els valents que es vulguin banyar avui fa un bon sol, per tant, aprofiteu.
Ho aprofitin, exacte. I per demà, amb unes màximes que oscil·laran entre els 22 i 24 graus, i una mínima entre els 15 i els 17 graus. L'estat del cel ens diu que serà ennuvolat de matinada, en números d'algun enruixat o xàfec passatger. Els núvols aniran marxant a mig matí i a la resta del dia quedarà un cel més serè, amb algunes senyals de tramuntana cap al nord, ambient més fresc. En quant al vent, tramuntana moderada de matinada de força 4-6. Al matí calmarà bastant amb alguna estona de gregal fluix. A la tarda, però, es tornarà a reforçar i bufarà forta amb força 5-7. Al final del dia poden haver-hi les ratxes de 70 km per hora. L'estat de la mar, maró tot el dia, amb àrees de forta maró a partir de mitja tarda. Tràgol de gregal d'un metre a un metre i mig d'alçada. Ens posa demà una bandera groga, precaució amb tramuntana moderada, vol dir que demà, tot i que la temperatura de l'aigua del mar serà igual que la d'avui, demà ja serà un xic més complicat i no seria recomanable doncs, anar a la platja. Bé, tampoc serà un dia que convidi molt.
No, la veritat és que no, però bé, val més prevenir que curar, que diuen, no?
Molt bé, això és en quant al The Times. Anem ara a la premsa, al New Paper, A veure què és el que ens diu, quins són els principals titulars i les fotografies de portada. I avui també és el dia que anem a la nostra premsa més propera, com és la premsa comarcal, Cristina, el setmanari L'Empordà i també el setmanari Hora Nova.
Sí, que es publica, doncs, com cada dimarts, i aquest 1 d'octubre obre amb aquest titular: Crida a la seguretat. En la 16a edició del Dia Mundial del Turisme, el sector demana un enduriment de la llei. Aquest és el titular del setmanari Hora Nova, que podem veure, doncs, precisament ahir, aquesta celebració del Dia Mundial del Turisme, on hi van participar, doncs, 600 empresaris i també autoritats, i podem veure, doncs, aquí, que bé s'ho van passar, eh? Si més no, ben amenitzats amb música, perquè... Home, a la portada, doncs, podem veure un noi tocant la tuba, doncs, en aquesta inauguració del Dia Mundial del Turisme.
Se'l s'ha de tractar.
Al castell de Villart, a Masarac, aquí a l'Alt Empordà.
Perfecte. Això és l'Hora Nova. Anem a l'Empordà?
L'Empordà obre amb aquest titular: 5 carrers de Figueres limitats a 20 i 30 km per hora. Afegeix que els vehicles de motor compartiran espai amb les bicicletes i patinets elèctrics, i també s'ha fet efectiva la reobertura al trànsit del tram inicial del carrer Sant Pau. I podem veure, doncs, precisament aquí un carrer d'aquests limitats a 20, en aquest cas, on podem veure, doncs, també el rètol de que aquí es comparteix cotxes, bicis, persones, i com un cotxe, doncs, un taxi intenta entrar, i mira, hi ha precisament al mig del carrer un senyor passejant el gos. Per tant, convivència, aquestes coses que són complicades. Sí. I sobretot amb els patinets elèctrics, realment han creat molta problemàtica pel que fa als carrers, i lamentablement, doncs, no aquesta zona, més cap al sud, però ja hi ha hagut algun mort.
Clar, el patinet elèctric no te l'esperes, perquè no fa fressa, i te surt d'allà on no t'esperes, i, clar, com a mínim allò que seria posar-los una bocina o que sigui un timbre. Tant que hi hagi gent, però esclar, vull dir, aquests van embalats, i a vegades te surten, clar, si te venen, sí, lògic que ja el veuràs, però els que te venen per darrere, que tu vas confiat i te ve un d'aquells patinant i tu potser fas un moviment perquè no penses que no hi haurà ningú, doncs ja has anat a...
El problema és l'adequació, que de moment, per exemple, si tu te'n vas a Holanda, tot Holanda està adequat per poder anar amb bici caminant, o amb cotxe, i cadascú té el seu espai.
Correcte.
I al igual que un vianant no passarà pel carril bici, aquí la gent camina pels carrils bici.
Per tant,
no hi ha cultura. A poc a poc, doncs, hem d'habituar, no?, l'espai, agafar cultura, i que realment, doncs, puguem conviure tots sense problemes.
Exacte, i això també a vegades ens trobem gent amb bicicleta per les voreres, que
clar, això tampoc pot ser. Però clar, certs llocs anar amb bicicleta també és molt perillós anar-hi per carretera, depèn on.
També, sí.
Complicat.
Molt bé, deixem ja la comarca, deixem-la a l'Empordà, anem fins a l'àmbit de comarques gironines amb els dos diaris de proximitat, com són Diari de Girona i El Punt.
Doncs mira, l'edició gironina del Punt avui d'aquest dimarts 1 d'octubre de 2019 obre amb aquest titular: Mobilitzats 1 d'octubre. Afegeix que quan fa 2 anys de l'1 d'octubre, entitats i partits mostraran avui unitat abans de la sentència. I afegeix també, doncs, que l'ANC prepara un col·lapse viari de 3 dies i també es convoca vaga pel dia 11. La fotografia principal és precisament de la manifestació amb torxes i urnes ahir al vespre a la plaça del Mercat 1 d'octubre de Sant Feliu del Guíxols, on els podem veure, doncs, un piló de persones, es veu una estelada, es veu una urna, i tots, doncs, amb aquestes torxes a la mà.
És curiós, perquè hi ha hagut molt, des de l'1 d'octubre, llocs, doncs, que han posat nom a l'1 d'octubre, ja sigui plaça, ja sigui un carrer.
A Girona mateix, sí.
A Girona, em penso que la plaça de la Constitució.
Sí, la plaça Constitució ara és la plaça 1 d'octubre de 2017. Sí.
Perfecte.
Doncs aquest era el titular de l'edició gironina del Punt Avui. Anem, si et sembla, Joan, cap al diari de Girona, que obre amb aquest titular: L'Ajuntament de Lloret ha de pagar 5,5 milions d'euros per 2 demandes perdudes. Afegeix que un acord extrajudicial amb Acciona per la Casa de Cultura té un cost de 3,1 milions per al municipi i una condemna del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel cas Aqualia, 2,4 milions més. Per tant, 5,5 milions. Aquest és el titular. A nivell de fotografia principal, ja es pot veure, doncs, com vèiem en el diari El Punt, vèiem a Sant Feliu, aquí veiem la manifestació que es va fer ahir al vespre a Girona. Un dels actes previs, no?, d'aquest segon aniversari de l'1 d'octubre, on podem veure, doncs, els Mossos i també, doncs, tot un grup de gent amb una pancarta que fica, si no vaig errada, perquè no es veu molt bé, perquè està una mica doblada.
llegir, no...
Crec que el missatge ve a dir que si toquen a una, ens toquen a totes, saps?
Sí, més o menys vindria a dir això.
I bé, doncs aquesta és la portada del diari de Girona. I si et sembla, fem el salt.
Vinga,
a nivell més barceloní.
Vinga.
Sí, i ho farem parlant de La Vanguardia i el seu titular de portada. El director dels Mossos dimiteix la vigília de l'1 d'octubre. Davant els dies complicats que s'acosten per la policia, Andreu Martínez considera que ha perdut la confiança del president Torra. I la fotografia principal la podem veure una atleta txeca que va haver de ser atesa al final de la prova femenina de 20 quilòmetres de marxa. Aquí al costat fins i tot veiem la cadira de rodes, on suposo que després la van haver de posar per poder-se-la emportar, amb aquest titular: quan l'important només és sobreviure a les proves de marxa afectades per la calor extrema.
El Mundial d'Atletisme que s'està fent al Qatar, a Doha, i amb temperatures extremes, i no estan sols aquí, ahir els està mirant la notícia per televisió, i déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do la manera que alguns intentaven acabar les proves, com la marató, amb una marató que penso que van acabar una quarantena de persones, de tots els atletes que van participar, perquè amb les proves, amb les temperatures, no podien, i ha estat una mala elecció fer un mundial d'atletisme en aquest lloc, amb aquestes temperatures tan altes que pateixen, i que això per als atletes no va a gota bé. I aquest cas és això, sí, és que surten, la noia és que no pot ni aixecar-se, i surten ja amb una cadira de rodes, ja sortir dintre la cadira de rodes, i altres que tenen treballs ajudats per altres companys, inclús n'hi ha algun que diu que prou, que es queden allà i que ja no pot més, l'han de venir a treure amb una camilla, se l'han d'endur. Que això és una cosa per pensar, i sabent quines temperatures tenen, com es viuen allà, que els doni l'organització. Què passa? Clar, que mana el diner. Mana el diner. Clar.
Aquestes coses passen, i passen sovint, eh?
Clar, aquesta gent amb els seus petrodòlares poden tot, inclús ara el Mundial es jugarà aquí, el que passa que ja han canviat les dades perquè no faci tanta calor, però, esclar, ho han criticat, però qui paga mana, com sempre se passa, i aquesta gent doncs té molt de calés i tot el que volen ho aconsegueixen.
Et sembla si anem a veure què diu el periòdico? Ja només ens queden dos diaris per veure. El periòdico obre amb aquest titular: Torra fractura la cúpula d'Interior davant l'1 d'octubre. Afegeix que les pressions del president Puigdemont forcen la dimissió del director dels Mossos i que el relleu es produeix just després de l'ordre d'elevar el nivell d'alerta per possibles disturbis. I a la fotografia principal podem veure, bé, aquestes magnífiques muntanyes de Montserrat il·luminades, que és l'acció independentista Llum i Llibertat, doncs, que es va portar a terme ahir amb 131 agulles a Montserrat.
Sí, sí, una fotografia que corria per les xarxes socials, vull dir, segurament els que som habituals la veia ahir al vespre, i bueno, impressiona, queda que dius, veus aquesta vista i veus la manera que hi han pujat allà per posar aquestes llums, doncs déu-n'hi-do, el que és capaç de fer, i de veritat la fotografia és preciosa, veure tots aquests pics de la muntanya de Montserrat doncs, il·luminats per això, una d'aquestes activitats de la celebració de l'1 d'octubre. I per altra banda, doncs Torra, té aquesta... aquesta notícia, que com que no els acaba mai, doncs ara aquesta fractura d'Interior, com diu, davant de l'1 d'octubre, doncs amb tot el rebombori que porta per una banda i per l'altra, i ara amb vísperes de la sentència veurem com va acabant tot això. Molt bé, doncs acabem amb el diari ara.
Sí, que va allà, amb la mateixa línia, eh? Cobra amb aquest titular: dimiteix el director dels Mossos dies abans de la sentència. Afegeix que Andreu Martínez plega a l'inici d'una tardor tensa per al cos, per a les mobilitzacions i la pressió del PP i Ciutadans, i que el substitut serà Pere Ferrer, cap de gabinet del conseller Buch i a Interior des de l'època gener. I la fotografia principal també és, en aquest cas, per les muntanyes de Montserrat il·luminades amb aquestes 131 agulles. Això sí, des d'una altra perspectiva, de les muntanyes de Montserrat, on també s'hi pot veure aquesta boira, que caracteritza Osona, el Bages, el Berguedà, podem apreciar la boira que també hi havia, però bé, dues fotografies molt maques d'aquestes muntanyes de Montserrat.
Molt bé, doncs això era el que donava de si a la premsa d'avui, tant la comarcal com la gironina, com la d'edició barcelonina. Sempre, doncs, aquest resum de premsa que fem diàriament, que critiquem sempre aquelles persones que encara no hagin anat a buscar el diari o aquelles que estiguin interessades en saber què porta la premsa catalana. Molt bé, 11:25 minuts, després d'aquestes dues seccions és el moment que ho maridem amb música, i avui la música, bueno, avui i cada dimarts viatgem fins a l'època dels anys 60, i un d'aquests que triomfava als anys 60 es deia Elton John, i una de les cançons, aquesta que porta per títol, Sacrifice. Que fes Elton John, i segurament me deia la Cristina que deia anys 60, anys 80, anys 80, no sé, no tinc al cap jo avui.
Ja viatjaves tu passant, nostàlgia, eh?
Ui. Però no, aquesta cançó, als anys 80, Elton John, que ens va deixar molts d'èxits, un home que encara continua deixant-nos molts, i que aquest 2019 hem conegut aspectes de la seva vida amb aquella pel·lícula biogràfica que s'ha fet sobre aspectes de la seva vida. Molt bé, a punt d'arribar a 11:45, Cristina, i jo sé que és aquell moment que t'agrada molt.
Perquè anem a felicitar.
Sí, senyora, perquè sempre sé que tens algun amic conegut o saludat que avui serà el seu sant o serà el seu aniversari.
Anem a descobrir-ho.
avui estrenem pàgina en el nostre calendari del pagès, octubre 2019, que ens diu que el sol que tant defugíem ara fa bo de cercar. Marxaven quan el tenien i ara costa de trobar. No hi fa res les nuvolades, també duen els seus fruits, que si no els boletaires tornaran amb els cistells buits. Octubre també, mes de bolets. I el refrany que hi posen aquí, que no és el del dia, però sempre el diguem, diu: per Sant Bernat el sol no entra pel forat. Sant Bernat és el 25 d'octubre. Molt bé, anem als sants d'avui. Avui, dia 1, és Santa Teresina de l'Infant de Jesús, Santa Júlia i Sant Remigi. Doncs felicitats queden tots els que avui sigui, i tots i totes que avui sigui el seu sant i el seu aniversari, doncs també, també com no. Felicitem a tots els nostres oients que avui sigui el seu aniversari, que avui facin anys. I també d'aquests que sempre anomenem, d'aquests famosos, avui en tenim tres, que són els següents, Cristina.
Doncs mira, hem de felicitar a l'Anna Maria Agustí. I clar, si ho dic així, segurament el 90% no sabrà qui és. Però si dic Nina, sí, oi?
Sí, segur.
Doncs avui en fa 53. La felicitem aquí, aquesta gran veu, la Nina, eh? Que l'estem escoltant. A la ciutat.
Bé, la Nina, que avui fa anys. Vinga, qui més fa anys?
La Julia Andrews, que en fa 84.
Què me dius?
La Mary Poppins. Oh, això és somrises i làgrimes. La família Trapp.
Qui no ha vist Somrises i làgrimes? Que aixequi el dit gros del peu petit.
Jo no sé,
què unes 30
vegades. M'encantava, m'encantava, sí, sí. T'haig de dir més, la tenia gravada amb VHS, amb cinta, separada, amb dos cintes, perquè allò que anàvem gravant coses diferents i no hi va quebre tot, i havies de canviar de cinta per poder veure el final de Somrises i làgrimes.
Més una vegada ens havia passat dos Somrises i làgrimes, aquesta pel·lícula que tant en tant, com que hi ha tantes cadenes, alguna
la passa, no?
I després també la Mary Poppins,
sí,
que ara se n'ha fet una versió nova, però esclar, jo sóc dels que vaig néixer amb la Julia Andrews com a Mary Poppins.
Saps que la Mary Poppins, o sigui, el cartell d'aquesta nova pel·lícula, no?, que han fet, la va fer una senyora de més de 80 anys amb el Paint.
Què me dius?
Tot el que és l'imatge gràfica de la nova, bueno, de la nova pel·lícula de Mary Poppins l'ha fet una senyora de més de 80 anys amb el Paint, que és molt complicat dibuixar amb el Paint. Vull dir, no és un Photoshop o alguna cosa que sigui més senzill. Sí, sí, una curiositat d'aquestes que, mira, doncs també compartim aquí amb vosaltres.
La curiositat també és la pel·lícula dels que es veu la disputa que tenen Walt Disney amb l'autora de Mary Poppins per poder-la portar al cinema. Aquesta pel·lícula és recomanable i està molt i molt bé. Molt bé, i a l'últim...
Ens falta felicitar l'André Rier, que en fa 70.
I tu te preguntaràs, per tu mateixa, dintre tu, qui és l'André Rier?
És un director d'orquestra, no?
Sí, és un director d'orquestra.
Soc sincera, m'ho ha xivat.
Holandès, que tindrem el gust de poder anar a escoltar a Barcelona, al Palau Sant Jordi, el proper 17 del mes de novembre. És una de les orquestres de més prestigi, la John Strauss Orquestra, de no sé quants de músics, i és tot un espectacle veure'l. Jo els recomano que el busquin en els vídeos de YouTube, busquin els seus concerts, sobretot els que fa Maastricht. I, bueno, és impressionant, impressionant. Amb aquestes paraules, impressionant. Molt bé, doncs aquests són els que saludem. Els diem també moltes, moltes felicitats. El que passa és que aquí veig una errada.
Quina?
Que no he posat els anys de la...
53, va néixer el 66, la Nina.
Val. Quin fallo que he fet aquí. Però bé, sort que ho has solucionat tu. Molt bé, doncs anem a les curiositats. I te dic, Cristina... Hi ha un animal que no diries mai que és un bon nedador.
I ho és.
I ho és. Sembla que ho és.
A veure quin és.
Vinga, que te sorprendrà, eh?
Sabies que...
Els elefants són excel·lents nedadors i amb un atractiu estil gosset aconsegueixen nedar, malgrat tenir un pes que generalment ronda les 3,5 tones. D'altra banda, no poden ni saltar ni galopar. Una dada interessant és que posseeixen un sentit de l'audició desenvolupat a un grau excepcional. A més de tenir unes orelles enormes, han desenvolupat uns captadors especials de vibració i receptor de baixa freqüència a les potes.
Què et sembla?
M'ha encantat allò de l'estil gosset. Moment, 3,5 tones, eh? Pesen molt i molt.
I no s'enfonsen.
I suren, sí, sí. Bé, doncs ara ja sabem per què tenen aquestes orelles tan i tan grans, eh? També és per sentir-te millor, no? Com deia la caputxeta vermella.
Ara, això, que escolta'm, allò, ara del que estem parlant aquí, un elefant que estigués al bons ja ens escoltaria, eh? O estigués a dalt de tot del castell del Montgrí, ens escoltaria. Imagina't tu.
Per la ràdio seria fenomen, això, eh? No caldria ni receptors ni res.
Exacte, exacte. Doncs mira, la curiositat és aquesta, d'uns animals que no diríem mai que són uns bons nedadors, i aquests són els elefants. Molt bé, doncs anem a l'apartat de notícies. Què passava ara fa un any? Què em passava ara fa cinc? Quin és el refrany i quina és la cançó del dia d'avui? Cristina, comencem. Què passava ara fa un any?
Doncs aquest era el titular. Avui fa un any del referèndum de l'1 d'octubre, que per sort a l'escala no va provocar ferits ni incidents greus. Malgrat que arreu del país s'han organitzat actes per a recordar la votació, a l'escala no s'ha programat cap activitat commemorativa.
Això passava fa un any i així ho explicava amb un fragment l'informatiu.
I llavors, quan la pàgina web funcioni, anirem comprovant un a un que el vot no sigui duplicat, que en principi no serà el cas. Llavors, encara que ens haguem d'estar fins a les 3 de la tarda de demà,
us ajudarem.
Us farem.
Aquesta és la imatge i aquestes són les paraules que millor representen què va passar l'1 d'octubre d'ara fa un any a l'escala. Jordi Gallegos, la persona que va coordinar l'arribada de l'escala i tot el sistema de votació per al referèndum convocat per la Generalitat de Catalunya, a primera hora del matí es va enfilar dalt d'un tractor per a comunicar als votants que no funcionava el sistema informàtic i que això dificultaria el procés. Una situació que es va repetir en la majoria de municipis catalans i que al llarg del matí es va anar resolent. La presència de tractors també va ser una tònica en molts municipis catalans. L'objectiu era obstaculitzar l'entrada dels cossos de seguretat espanyols i evitar així que s'enduguessin les urnes. En el cas de l'escala, en tota la jornada no van fer acte de presència ni la Guàrdia Civil ni la Policia Nacional, la qual cosa va permetre que l'1 d'octubre escalenc transcorregués sense massa incidents, més enllà d'algun enfrontament verbal o de la crema puntual d'algun contenidor.
Doncs aquesta era la notícia ara fa un any, es parlava doncs, de que feia un any d'això de...
És com el conte dintre del conte, això, eh?
Sí. Això passava ara fa un any i passava ara fa cinc, es deia que la Creu Roja es mostra satisfeta pel nombre de voluntaris que s'han ofert per col·laborar a les iniciatives que es proposen des de l'Ajuntament de l'Escala. En dues setmanes és previst que es posi en marxa el local de distribució d'aliments. I la notícia... En parlava així a l'informatiu. N'escoltem un fragment.
Una dotzena de persones s'han inscrit de manera presencial com a voluntaris de Creu Roja. És fruit del conveni que l'entitat ha signat amb l'Ajuntament de l'Escala per coordinar el voluntariat que participa a les activitats que gestiona l'Ajuntament. El primer objectiu és que els voluntaris facin funcionar el local de distribució d'aliments. Rafael Brosa, coordinador de Creu Roja Figueres.
Ha sigut aquest dematí vindre aquí i tindre una alegria molt gran al veure aquest grup de gent que la seva idea és voler participar a l'entitat de Creu Roja i a partir d'aquí doncs, començar ja a obrir el centre de distribució d'aliments i engrescar altra gent de l'escala doncs, veient per les coses com aniran, que per ara comencen positivament.
Bé, doncs aquesta era la notícia. Aquests voluntaris, la satisfacció de Creu Roja pels voluntaris, sobretot per posar ja en marxa aquest centre de distribució d'aliments, que cada any se'n fan un parell de campanyes, allò dels grans recaptes. Molt bé, Cristina, quin refrany tenim per avui?
Entre el dia i la nit no hi ha paret ni tabic.
Ah, carai.
I jo vull que m'expliquis què vol dir aquest refrany, perquè la majoria jo els entenc, però aquest m'ha deixat una sorpresa.
És que jo tampoc busco un refrany sense explicació. M'agrada aquest, no? I el, com faig el guió, doncs mira, aquest està bé, entre el dia i la nit no hi ha parell de mi, no? Que passes del dia a la nit, no hi ha cap impediment que te digui no pots passar del dia a la nit o no hi ha un lloc...
És natural, no hi podem fer res. El dia i la nit es connecten i nosaltres no tenim cap poder sobre ell.
Veus com ho expliques més bé tu que pas jo?
És la nostra lectura. Si algú sap més bé què vol dir, que ens truqui.
Exacte, però de moment la lectura és aquesta. Bé, i per acabar, com sempre, quin era el número 1 del dia... A mi me feia molta ràbia, perquè totes les nenes en tenien les carpetes plenes de les seves fotos.
Oh, però això passa amb els grups.
Quina ràbia!
Per què no portaven fotos teves, Joan?
No, perquè jo era molt lleig.
Doncs un 1 d'octubre, però del 1978, sonaven, així com a hit principal, Los Pecos.
Amb aquesta cançó, aquesta Esperanza. No sé si tu l'has escoltat.
Sí.
Segur?
Sí.
Però tu no eres de la generació de les persones.
No. Però sí que l'he sentida.
Doncs els Pecos, que era l'època, el boom dels Pecos, número 1 amb moltes setmanes, amb diversos temes... I Esperanzas va ser l'any 78, el 1 d'octubre, que estava el número 1 a les llistes. Mantinguem el mes, sortint per tot, amb un fenomen de fans allò descontrolades.
A la meva època eren el canto del loco.
Cada època va canviant. Molt bé, doncs, mentre escoltem les notes d'Esperanzas, de Los Pecos, Cristina, per aquesta tarda, què hi ha preparat?
Doncs avui ens acompanya una biòloga molt i molt especial. Hem de dir que ha viatjat a l'Antàrtida. Ella és la Joana Vicente de Boves. Ens acompanyarà aquesta tarda per explicar-nos la seva experiència i també tindrem en Boris Weisman, que ens donarà tots els detalls sobre el Meru.
El Meru?
El Meru.
El Meru, carai. Interessant. Molt bé. Doncs, Cristina, gràcies. T'escoltem a la tarda i demà hi tornem aquí.
Fins demà, un petonàs, oients.
Algo duro sin ti. Ahora quiero olvidarlo y volver a reír. En mi vida solo quedan esperanzas. En mi sueño ilusión siempre. Por fin te encontré, la sonrisa en mis labios salió a flor de piel, soy feliz. Me he enterado en el parque que te has casado con él, pero quiero decirte que siempre te querré. Llevaste mi corazón.
Eren Javi Pedro, Los Pecos, amb Esperanzas, l'any 78, un dels anys importants per aquest duet de germans que emplenava locals, emplenava discoteques. Si anaven a actuar a una discoteca, els veiem contínuament als programes com Aplauso i tots els programes musicals. I bé, doncs amb aquesta cançó, amb aquesta balada, aquestes Esperanzas, aconseguien posar-se número 1. I aquesta número 1, tal dia com avui, de l'any 1978. Bé, doncs continuem aquí a dins de xarxa el més calent a l'Aigüera. Anem també una petita cortina musical i de seguida anem amb els 5 cèntims que ens porta la Montse Hidalgo. Aquesta vegada un duet entre Pablo Alborán i Diana Navarro, Solamente tú.
Regálame tu risa, enséñame a soñar. Con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color en mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas, así la curará. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz.
Un èxit de Pablo Alborán, Solamente tú, aquesta vegada amb duet amb Diana Navarro. 11:49, i ara sí que ja tenim els 5 cèntims a punt, aquest espai de divulgació econòmica. Avui amb una entrevista a Antoni Fuentes, director de la revista digital especialitzada Cotxe Global, per saber quina és la situació general del sector de l'automòbil i com pot afectar a l'economia.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
Des de fa algunes setmanes, les veus d'alerta sobre un alentiment econòmic mundial es fan sentir. A banda de les guerres comercials entre la Xina i els Estats Units, el Brexit o la caiguda del consum, hi ha un factor que preocupa, i molt, com és la situació del sector de l'automòbil. Avui en volem fer 5 cèntims amb un especialista en la matèria al nostre país, Antoni Fuentes, director de Cotxe Global. Benvingut, què tal?
Hola, què tal? Molt bé.
Des del conflicte del Dieselgate, el sector de l'automòbil sembla que no aixeca cap. Estem davant d'una crisi industrial greu?
Sense donar-li gaires voltes, sí, la resposta és que sí. I anirà pitjor, però és una crisi atípica, perquè no té a veure amb la situació econòmica, perquè per la situació econòmica actual, si mires, hi ha un creixement del PIB de més del 2%, amb la qual les vendes i la producció pues, haurien d'estar creixent, no? Però no és així. I és que hi ha un altre motiu de fons, que és tot el tema de la transició ecològica, i això és el que està impactant de ple en el sector.
Les vendes al nostre país cauen de debò o les estadístiques una mica són confuses a l'hora de poder-les valorar?
A veure, l'estadística és la que hi ha, per tant, amb totes les cauteles, però sí, les vendes estan caient. I a més estan caient, al principi queien en el que és el mercat de particulars, no? De la gent del carrer, i això s'està estenent a altres mercats que són els de les empreses, les flotes de renting i fins i tot a les flotes de rent-a-car, perquè primer van ser els consumidors particulars que van posar el fre dient, bueno, quin cotxe et compro, no? La típica pregunta que a mi pràcticament em fan cada dia. Quin cotxe m'he de comprar? Doncs això també s'ho plantegen les empreses que tenen flotes de milers de cotxes, perquè clar, per ells és molt important saber si aquests cotxes podran circular en el futur per les ciutats, quin valor tindran d'aquí 3 anys quan els venguin com a cotxes de segona mà, que tot això està impactant de ple en el mercat i ha provocat com una frenada en les compres, una situació de espera't, mira a veure què passa, espera't, mira a veure quina regulació fa Barcelona, quina regulació fa Madrid, com evoluciona això, el cotxe elèctric, com evoluciona, no estic gaire convençut, escolta, hi ha molta confusió, prefereixo esperar i veure què passa, i com a molt em compro un cotxe de segona mà baratet de 2.000 euros que redueixo molt el risc de la inversió, no?
I si li fan constantment aquesta pregunta, quin cotxe em compro, sisplau, què ens pot respondre? Quin cotxe ens hauríem de comprar?
Bé, la pregunta s'ha complicat molt, perquè abans era molt senzilla, no? Et preguntaves quants quilòmetres fas, per on et mous, i aleshores pots decidir si és la gasolina, no? Ara això ha canviat molt, perquè has de preguntar on vius, quants quilòmetres fas, també, però per on et mous, si és ciutat o fora de ciutat, i aleshores bueno, s'ha de veure la regulació que tens a la teva ciutat, a la teva àrea on et mous. Per exemple, és diferent Madrid que Barcelona. A Madrid, per exemple, a la zona central no poden entrar fins i tot els cotxes que tenen etiqueta la groga o la verda, no poden entrar a Madrid central. A Barcelona és diferent, perquè a l'àrea central, diguéssim, entre les rondes, podran entrar tots els cotxes que tinguin etiqueta, tant els que tinguin etiqueta verda com groga, com evidentment zero i eco. Per tant, has de fer un estudi amb traje humida de cada persona per veure per on es mou, però al final la resposta té molta lletra petita, no? En el sentit de dir, no em faig responsable del que pugui passar o del que pugui aprovar el govern de torn d'aquí un any o dos, perquè les restriccions són inevitables. Les restriccions en el tràfic aniran a més, i això s'ha de tenir en compte.
Molta gent que no viu a Barcelona, que viu fora, i fins i tot altres ciutats catalanes, també incorporen aquest problema, la tria de decisió a l'hora de comprar-se el cotxe?
Bé, és que això serà una constant, perquè hi ha un projecte de llei que va anunciar el govern de Pedro Sánchez, i aquí la Generalitat també va en la mateixa línia, d'obligar a les ciutats d'una certa entitat, es parla de ciutats de més de 50.000 habitants, que en trobarien unes quantes a Catalunya, obligar-les a posar zones de restriccions de trànsit per reduir la contaminació. Clar, aleshores el problema s'estén molt, perquè ja estem parlant de gent que viu, per exemple, a Mataró, doncs que pot tenir el mateix problema, a Sabadell, a Terrassa, a Manresa, és a dir, moltes ciutats, encara que siguin a l'interior de Catalunya o en una zona on aparentment no hi ha un problema de contaminació, que també hagin de posar aquestes restriccions i afectin el mercat.
Els joves ho tenen clar, perquè els joves, el cotxe ja no és la seva prioritat com era en un parell de dècades, per exemple, enrere. Ells tenen clar que potser sense cotxe viuen bé, que amb un patinet, per exemple, ja fan.
Bé, jo crec que ni els joves ho tenen clar, ni els que no som tan joves ho tenim clar, no? Perquè jo, per exemple, em plantejo que el meu proper cotxe ha de ser o un elèctric o un híbrid i amb un sistema de renting o millor de subscripció, que això ja hi ha algunes marques que ho estan experimentant i ho estan posant. Estats Units està bastant estès.
Què és això? Com un club de lectura?
No, bueno, sí, alguna cosa així, com un Netflix, no? O tu pagues una quantitat mensual per tenir un vehicle, normalment està tot inclòs, les revisions, el manteniment, l'assegurança, etc. Tu pagues una quota, 200 o 300 euros al mes, i està tot inclòs. És diferent del renting, que el renting és... normalment hi ha una quantitat inicial que tu pagues, que sol ser una quantitat respectable, d'alguns milers d'euros, i a partir d'aquí tu pagues una quota i al final has de decidir si et quedes al cotxe o comences a pagar un altre, no? La subscripció seria diferent. La subscripció no té un pagament inicial i és igual que si tu tens una subscripció d'un canal de tele. És a dir, tu pagues una quota mensual i tindries la llibertat de, amb uns terminis de preavís, per exemple, de dir, escolta'm, que necessito canviar-me de cotxe, amb la corresponent ajustament de la quota, no? Que aquest sistema és ideal perquè te permet una flexibilitat, te permet reduir les despeses fixes de tenir l'assegurança, el pàrquing, una sèrie de despeses que no tindries, no? I te permet, doncs, adaptar el cotxe que tens a les teves necessitats, a les necessitats de les vacances, per exemple, o a les necessitats de la feina dintre de la ciutat.
Si estem reconvertint el cotxe a cotxes de menys emissions, hi ha un problema amb el subministrament de petroli. Això, petroli, crisi i economia, ja sabem com funciona. Però més a casa nostra, si no es venen prou cotxes, si la gent té tots aquests dubtes, la indústria de l'automòbil és la que més s'exporta, és la que dona feina amb un salari prou decent també a casa nostra i de la que depenen moltíssimes altres indústries. Això vol dir que si tot això està passant, l'atur, l'economia de més a prop, també es pot ressentir molt?
Bé, de fet, ja s'està ressentint, perquè les últimes dades d'expedients de regulació diuen que hi ha un augment molt fort de les regulacions específicament en el sector d'automoció, perquè aquí, clar, parlem de les grans fàbriques, però al darrere hi ha moltes fàbriques bé grans, de 1.000 treballadors, per exemple, n'hi ha altres mitjanes i altres moltes petites que fan components que al seu cop contribueixen a fer components més grans i així una cadena fins que arriba a la fàbrica de cotxes. Doncs hi ha un augment important de les regulacions. A tot Espanya hi ha, fins al mes de juliol, hi havia 15.000 treballadors en expedients de regulació. La major part són de suspensió, és a dir, de reducció de jornada. Per què? Perquè s'està reduint la producció. I aquí tenim exemples molt clars. A la fàbrica de Nissan de la Zona Franca, el mes de juliol passat, van deixar de produir un model, que és la furgoneta petita, NB200, la versió dièsel, perquè les vendes havien caigut molt. I clar, arriba un moment en què ja no surt a compte produir això, i la marca no volia invertir més en reconvertir aquest motor i fer un motor més eficient, i ha optat per la decisió de dir, em quedo només amb la furgoneta elèctrica, el mateix model però elèctric, que es venen molts menys.
La única esperança seria la fabricació, per exemple, de vehicles grossos, camions, transports de mercaderies. Veiem molts camions per les nostres autopistes i carreteres, o més autobusos, perquè la gent també s'haurà de moure més en transport col·lectiu. Aquesta és l'única esperança que ens queda?
Bé, jo com a esperança podria servir, però Catalunya, per exemple, ja va perdre el tren fa molt de temps de la producció d'autobusos i camions. Ja no n'hi ha. Les fàbriques que hi havia van tancar. No tenim producció d'autobusos. Tenim un sector de carrossers molt important que es dediquen a fer l'acabat final, la carcassa, els acabats, això sí, però fàbriques no en tenim. El futur ha de ser cotxes híbrids en el curt termini. Seat s'està posant les piles i començarà a produir vehicles híbrids. De moment faltarà el següent pas, que és produir vehicles elèctrics. Ara, també s'ha de tenir en clar que per fer la mateixa quantitat de cotxes de dièsel i gasolina però elèctrics necessita menys treballadors, perquè el procés de producció és més senzill, perquè té menys components i menys peces a ensamblar.
Doncs aquesta és la situació, molts interrogants, i haurem de donar temps al temps. Antoni Fuentes, director de Cotxe Global, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
5 cèntims.